Dimecres s'estrena la 5a edició de l'Escola de Gènere de Sabadell amb la conferència Una mirada feminista a la maternitat a càrrec de la periodista, sociòloga i feminista sabadellenca Esther Vives. Vives és autora del llibre Mamà desobedient i conversarà amb l'escriptora sabadellenca Montse Barderi. Esther Vives, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia.
La maternitat necessita d'una mirada feminista? Cal?
Jo crec que és imprescindible, perquè normalment amb l'experiència materna a les dones hem tingut poca opció de decidir sobre aquest procés. Des de l'embràs, el part, el postpart, on tothom sap més que nosaltres sobre què ens està passant, crec que és un bon moment per dir no, és que en la maternitat sóc jo qui decideixo. Per tant, una mirada feminista a la maternitat crec que és imprescindible per poder gaudir de la maternitat i per poder empoderar-nos amb aquesta experiència.
Quan dius que tothom sap més que nosaltres, vols dir que històricament a la dona se l'ha infantilitzat en aquest procés? No se l'ha tingut en compte?
Totalment. Històricament i encara avui en dia. En l'embràs moltes vegades doncs, anem en les revisions mèdiques, que de fet se'ls diuen controls, per tal de donar seguiment a aquest procés. I com la pròpia paraula indica, és com si hi hagués un control d'aquest embràs, que és un procés fisiològic de la dona. I moltes vegades en la consulta ens sentim com empetitides i tenim poca capacitat de preguntar, de qüestionar, de dir què pensem. I, per tant, crec que cal donar una volta a com veiem la maternitat i tot el que l'envolta com a dona i ser conscients que és un moment clau en la nostra experiència i que nosaltres som la protagonista i que hem de poder decidir sobre aquest procés, que no som un actor secundari. I moltes vegades, tant des d'un punt de vista mèdic com social, se'ns considera més un objecte que un subjecte. I és aquí, jo crec, on cal canviar la perspectiva i entendre doncs, que nosaltres hem de tenir l'última paraula en aquesta maternitat, perquè això serà el millor per nosaltres i també per la criatura.
Clar, aquesta és la mirada, diguéssim, del procés, de l'inici d'aquest embaràs, no? Que ja és aquest punt de partida, que no sé si aquesta mirada feminista a la maternitat va més enllà també d'aquest embaràs, d'aquest part, d'aquests primers temps com a mare, i s'ha d'estendre al llarg de tota la vida de la criatura.
Bé, això és imprescindible, perquè jo crec que potser l'embaràs és un dels primers estadis on hi ha un cert adoctrinament en relació a quin model de mare hem de ser. I durant molt de temps han sigut com els experts en maternitat el que ens han dit què havíem de fer, i molts d'aquests experts eren homes. I no té res de dolent que fossin homes, i han de fer experts homes que són molt bons, però si ens hi fixem, doncs sempre eren metges els que ens deien doncs, com havíem d'alimentar el nostre fill, com li havíem d'ensenyar a dormir, etcètera, etcètera. De tal manera que nosaltres ja des dels primers estadis de la maternitat en l'embràs i després del part és com que anem cedint capacitat de decisió. I això després perdura en el temps i tens una criatura de 2 anys i potser tothom et dirà si té fred, calor, si es porta bé, si es porta malament i tothom se suposa que ho sap millor que no pas tu que ets la mare. Aleshores, crec que socialment i també des del sistema sanitari, nosaltres mateixes com a dones hem de canviar la mirada sobre la maternitat i entendre doncs, que la mare som un actor clau en aquest procés i que la maternitat no només es limita a ser una responsabilitat de la dona, de la mare, sinó de la parella, si n'hi ha, i del conjunt de la societat. És a dir, a les mares se'ns ha deixat molt soles, se'ns ha carregat molta culpa damunt de les espatlles, hem tingut un judici constant i això no és just. I, per tant, cal una responsabilitat col·lectiva en relació als processos de criança i respectar el que implica una maternitat, que és molta feina i una feina molt invisible i poc valorada.
I no sé, Esther, si el fet de que la dona hagi anat entrant al mercat laboral com ho ha fet en el darrer, pràcticament, podríem dir, pràcticament segle, no?, ha fet que aquesta pressió que tota la vida s'havia exercit quan es concentrava únicament, poso totes les cometes a únicament, en la cura de la casa, la cura de la família, la cura de la llar, ara se suma també la cura d'un entorn laboral i passa allò tan clàssic, no?, de treballar com si no fóssim mares i ser mares com si no treballéssim.
Sí, és que avui no només hem de ser la mare de tota la vida, aquella mare sacrificada, abnegada, que ja van ser les nostres mares i àvies, hem de ser aquest model de mare, però al mateix temps hem de ser una superwoman que arriba tot, una bona professional, que rendeix al màxim, amb un cos perfecte, enamorada de les seves criatures. La mare ideal avui és això, i és absolutament insostenible, i d'aquí que moltes mares carreguin doncs, molta culpa, molt estrès, molts problemes de salut mental. Aleshores, hi ha una doble pressió, la doble pressió que té a veure amb aquest model patriarcal de maternitat, però al mateix temps un model de maternitat neoliberal i productivista. I crec que davant d'això doncs, cal dir que és impossible ser aquesta mare perfecta i que cal reivindicar la imperfecció en la maternitat, cal reivindicar la maternitat real, i que ser mare significa fracassar, significa no fer-ho bé, significa no arribar a tot, significa fer el que podem. I crec que això és molt important per ser una mica més compassives amb nosaltres mateixes com a mares, que sovint ens exigim molt més del que podem.
Clar, i en aquest sentit, no sé quina importància té el fet que ara es porti, no?, els darrers temps, aquesta mirada d'aquesta abnegació, no?, d'aquesta mare abnegada en què sacrifica tot el que ha de sacrificar perquè la seva criatura tingui el màxim del que ha de tenir, no?
Aviam, jo crec que és molt important doncs, un bon acompanyament a les criatures i entendre que també són subjectes de drets, és a dir, el mateix menysteniment que han patit les mares també el pateix sistemàticament la infància, i la vulneració de drets de les mares va molt lligada a la vulneració dels drets de la infància. Ho veiem amb la violència obstètrica que pateixen tantes dones a l'hora de parir, però també amb la violència vicària. Però el que cal entendre és que una dona que és mare, més enllà de ser mare, és moltes d'altres coses. Doncs som amigues, som professionals, tenim parella o no la tenim, tenim vida pròpia, tenim d'altres interessos. I, per tant, és important respectar aquesta faceta plural i diversa que tenim com a mares, i entendre que no totes les mares transitem les mateixes històries, perquè també hi ha uns condicionants socials, econòmics, de classe, de raça, de capacitat, d'orientació sexual, que determinen la nostra experiència. I abans tu comentaves, no?, les dones ens hem incorporat al mercat de treball i tenim com una doble càrrega en la maternitat, la de l'àmbit productiu i de l'àmbit reproductiu. Però també hem de tenir present que quan nosaltres ens incorporem com a dones de classe mitjana al mercat de treball, doncs hi ha d'altres dones amb pocs recursos que assumeixen aquestes tasques, i hi ha una espiral del que s'anomena la crisi de les cures, i el que veiem és amb dones amb pocs recursos econòmics o dones racialitzades que han d'assumir tota una sèrie de treballs de cures que són invisibles i poc valorats. I, per tant, cal entendre que el context en el qual criem les mares poden ser molt diferents, i cal entendre, doncs, i tenir en compte aquesta mirada interseccional en la qual s'entrecreuen diferents opressions en l'experiència materna.
Clar, habitualment, no, el feminisme, en certa manera, havia deixat una mica de banda, no, el concepte de la maternitat. Semblava que no formava part del feminisme, no? Ara hi ha una corrent, de la qual tu en formes part, però també moltes altres expertes, no, de posar en valor aquesta necessitat de que aquest procés de maternitat estigui també vinculat al feminisme. Això passa també per un debat, jo crec que intern i social, sobre què passa amb la crisi de natalitat que tenim com a país de Catalunya, no, que estem vivint, amb que cada vegada doncs, baixen més les criatures que neixen, en un entorn en què les dones cada vegada són mares més grans, i en una infertilitat latent, doncs, que fa que molts d'aquestes criatures que neixen hagin passat per aquests processos reproductius, no? Amb una indústria al darrere, que algun dia també en podríem parlar en detall, perquè sé que també ho has posat damunt la taula, no? Una indústria econòmica també important. Però, en aquest sentit, quin pes li dones a tot això, també, a aquesta maternitat tardana, a aquest fet doncs, que moltes vegades s'arriba a aquest procés de maternitat després d'un procés de dol molt gran, de descobrir que no ho has pogut fer per tu sola, entre cometes?
Bé, d'una banda, pel que fa a la mirada feminista a la maternitat, normalment s'ha caigut amb una consideració, com tu deies, de que la maternitat no té a veure amb el feminisme perquè és fruit d'un mandat patriarcal, i és veritat que hi ha un mandat del patriarcat que als segles dels segles ens ha obligat a ser mare, però això ha anat canviant també gràcies a aquest moviment feminista que ha reivindicat com a dones poder decidir sobre el nostre cos. Per tant, jo crec que des dels feminismes no es tracta de rebutjar l'experiència materna, però tampoc es tracta d'idealitzar-la o essencialitzar-la, perquè també des d'algunes corrents ha passat això. Aleshores, penso que l'important és reivindicar el que és la tasca materna, que ha de ser una tasca pública, una tasca col·lectiva, una tasca de tots, i sobretot que les mares tinguem una sèrie de drets respectats, que puguem ser mares i tenir una experiència materna plaent. Què passa? Que hi ha una sèrie de violències i discriminacions que patim sistemàticament com a mares, i una d'elles comença des dels inicis de voler ser mare. És a dir, abans de voler ser mare, el propi sistema et posa tota una sèrie de traves i dificultats per aconseguir-ho, començant per el fet de que la precarietat laboral, la precarietat vital, ens posposa el fet de decidir ser mares o no fins a una edat on, quan potser ho volem ser-ho a partir dels 35, tenim dificultats per aconseguir-ho. Aleshores, la crisi econòmica que vivim, la crisi de l'habitatge, té conseqüències amb el que tu deies, amb la crisi de la natalitat. Al final, les persones, perquè tant és dones com homes, tenim moltes menys criatures de les que voldríem. I moltes vegades en tenim menys de les que voldríem perquè no podem. Perquè no podem des d'un punt de vista econòmic, però perquè no podem també des d'un punt de vista de la fertilitat humana. Perquè, com tu deies, hi ha una crisi de la natalitat que té a veure amb aquesta crisi econòmica i, a la vegada, també la situació d'emergència climàtica, la crisi mediambiental, doncs, erosiona la fertilitat de les persones. De la mateixa manera que la fertilitat de múltiples espècies animals i vegetals disminueix, també ho fa la nostra, la fertilitat de les dones i dels homes. I aquí tenim un problema. I és aquí on l'Estat hauria de posar recursos, on d'una banda no haguéssim de retardar tant la maternitat, on no hi haguessin tants problemes de fertilitat, i a la vegada s'ajudés a dones i homes a poder tenir criatures i a criar-les dignament.
Clar, tot això, algunes d'aquestes qüestions entenc que són les que vols posar damunt la taula en aquesta conferència que faràs a Sabadell. Què et sembla venir a Sabadell a explicar aquesta realitat, no? Aquest tema del que estàs treballant?
Doncs sempre és un plaer venir a Sabadell, perquè Sabadell, evidentment, és casa, i és un honor poder fer-ho inaugurant aquesta escola feminista, perquè és important també que des dels feminismes, com hem comentat al llarg de l'entrevista, mirem cap a la maternitat. Ens hem de reapropiar de la maternitat des d'una perspectiva social, donant-li valor, però també des dels feminismes. I, per tant, poder compartir aquestes reflexions a casa, doncs sempre és un plaer.
Acompanyada de la Montse Barderi, també escriptora sabadellenca, posant a més el tret de sortida a aquesta escola de gènere de Sabadell, que et sembla que la ciutat tingui un espai també doncs, per poder reflexionar sobre totes aquestes qüestions doncs, vinculades al món de la dona?
Sí, moltes vegades ens pensem que això del feminisme ja ho hem aconseguit pràcticament tot, però en canvi quan mirem en detall les discriminacions, les violències i les desigualtats que patim com a dones, ens adonem que queda molt de camí a fer. La violència de gènere continua allà, els feminicidis continuen allà, la violència vicària també, les desigualtats laborals, i moltes d'aquestes doncs, ens atreveixen com a dones que som mares, perquè cal tenir en compte que entre un 80 i un 90% de les dones, quan acabem la nostra vida fèrtil, som mares. I, per tant, moltes d'aquestes violències que pateixen les dones les patim com a mares. I, per tant, crec que és molt positiu doncs, que des de l'Ajuntament de Sabadell posem aquesta voluntat de mirar què passa a les dones i què passa a les dones quan som mares.
Doncs n'estarem molt pendents d'aquesta conferència aquest dimecres a 6:45 al Casal Pere Quart amb l'Esther Vives i la Montse Barderi. Esther, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies a vosaltres.